a parlar de plagi per xarxes, i ells admeten que hi ha semblances, però asseguren que és una absoluta coincidència, simplement això, que fan estil semblant i que els inspira, però sobretot des d'un punt de vista del missatge, no? El fet de veure que Rigoberta Bandini es plantava en un escenari per tot Espanya per reivindicar les tetes i les dones, a ells els hi va servir com d'impuls per venir aquí i, en certa manera, el que fan és una cosa semblant, no? Un crit d'empoderament de la dona i intentar aconseguir que una dona sigui anomenada zorra no sigui despectiu, no? I que cadascú pugui fer la vida el que vulgui, especialment les dones, o qualsevol persona que s'hagi sentit marginada.
Doncs a veure què ens surt d'aquesta segona semifinal. N'estarem pendents demà, en tot cas, el Jordi Ramos n'estarà pendent tota la nit i demà al matí us ho explicarà al Món Arracú. Jordi, que vagi molt bé. Passa-t'ho bé, eh?
Gràcies, tots pendents. I escolta, que qui vulgui una cançó en català a Eurovisió, miri i voti.
Exacte. Queda dit. Vinga, Jordi, una abraçada.
Igualment,
que vagi molt bé. Les 10 i 1 minut, ho hem d'anar deixant aquí. Rafa Garrido, Maria Vila, Laura Aznar, Roger Montañola, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la tertúlia.
Gràcies.
Avui col·locats d'aquesta manera, una mica estranya, que no m'he acabat d'acostumar, de tenir-nos al revés, com és habitualment.
Tota la
Laura, jo l'he vist molt còmoda, la cadira on normalment seiem els editors.
Escolta, m'agrada bastant,
molt còmoda,
eh? M'hi podria acostumar. No, jo ho dic aquí, per si algú agafa el guant. M'hi podria acostumar fàcil.
Va, que vagi bé.
Gràcies.
Les 10 i 1 minut. Amb la informació amb el Pep Tormos. Pep, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que Catalunya entrarà aquesta mitjanit en fase d'emergència per sequera. Afectarà uns 6 milions de persones de més de 200 pobles del país, de les àrees de Barcelona i Girona, que beuen de l'aigua del sistema Ter Llobregat. Els ajuntaments hauran de limitar el consum al municipi a un màxim de 200 litres per habitant i dia. Un dels que encara està una mica per sobre d'aquest consum és el de Solsona, que ha tancat el gener amb 205 litres al dia, però han aconseguit, això sí, una reducció important respecte a mesos enrere. En una entrevista al 9C de RAC1, el primer tinent d'alcaldia, Joan Parcerisa, ha explicat com s'ho han fet.
Vam començar a reduir les pressions nocturnes a la primavera i actualment estem en un punt que no podem tocar més les pressions ni nocturnes ni diurnes perquè ja provocaria problemes d'arribada de l'aigua a les llars. Hem intensificat la detecció de fuites, hem apostat per la digitalització de les xarxes i de la sectorització de la xarxa. S'han renovat molts comptadors.
A partir de demà, els ajuntaments no podran fer servir aigua potable per regar espais verds ni netejar carrers i tampoc podran omplir fonts ornamentals ni organitzar activitats que tinguin consum d'aigua.
I en aquest sentit, els pagesos avisen que hi haurà collites que desapareixeran amb aquestes noves restriccions.
I és que els agricultors hauran de reduir el consum d'aigua un 80% amb la nova fase d'emergència. Lamenten que ja fa mesos que les restriccions els imposen, els passen factura, i en una entrevista també aquí al 9C de RAC1, el coordinador territorial d'Unió de Pagesos de les Comarques de Girona i l'Empordà, Narcís Poc, ha relatat les conseqüències a curt termini que tindran aquestes mesures.
El conreu que més li passa és l'arròs. L'arròs és un conreu que difícilment té un conreu alternatiu de cara a l'estiu, sinó que ens ha de regar l'arròs. El tipus de terrenys, que són terrenys complicats, doncs no fan possible cap altre cultiu. Ara, la resta de cultius doncs requereixen més aigua, com un blat de moro o un sorgo o un alfals, doncs la gent doncs ha tirat a substituir-ho per cultius d'hivern. Són molt menys productius, molt menys rendibles.
A banda dels agricultors, els ramaders hauran de reduir un 50% el consum d'aigua i la indústria un 25%.
D'altra banda, creix la pressió sobre Junts per acordar la llei d'amnistia amb el PSOE.
Aquesta tarda ha estat el mateix Pedro Sánchez qui ha garantit que la llei beneficiarà tots els independentistes i ha deixat clar que no hi ha terrorisme per enlloc. Això sí, no s'obre fer canvis en el redactat de la llei. Qui també pressiona és l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, que demana un esforç per arribar a un acord. I sobre les últimes maniobres del jutge, sobre algunes causes del procés, com la de Tsunami o el CDRs, s'hi ha referit d'aquesta manera.
Yo creo más normalmente en el azar que en la conspiración. Pero hemos tenido, el azar no nos ha sido favorable. Y entonces resulta que cuando estaba la ley en su recta final, se producen movimientos judiciales que, sin duda alguna, tienen un impacto potencial, significativo y sensible en la ley.
Zapatero ho ha dit en una conferència que organitzaven La Vanguardia i RAC1 a l'auditori de l'ONCE a Barcelona.
I acabem explicant que l'ICE encara ja demà l'últim dia de congrés.
La fira de l'audiovisual més gran del món arriba al final després de 4 dies. Els organitzadors en faran balanç i confirmaran si finalment la xifra de 70.000 visitants s'ha quedat curta o no. El clúster audiovisual pronostica que el 2025 hi haurà més companyies després de les sensacions espectaculars, diuen, d'aquest any al Saló. En total, la trentena d'empreses catalanes hauran tingut prop de 1.000 reunions de treball i visites de negoci.
Gràcies, Pep, que vagi bé. Fins bona ara. Nit. Els esports, a l'Eix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, el tu diràs?
Mira, començo recordant que demà a les 9 del matí en aquest estudi hi haurà Joan Laporta,
sí,
el president del Barça, al Món a RAC1, amb Jordi Basté, cara a cara, demà a les 9 del matí, primer cop que el president del Barça parla després de l'anunci de Xavi Hernández de deixar el club el dia 30 de juny. Serà una entrevista molt interessant. Avui en farem la prèvia una mica amb Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Marc Guillén a la tertúlia. A l'inici del programa estarem pendents del Getafe-Real Madrid, un partit que s'està jugant ara mateix. Inici de la segona part, Getafe 0, Madrid 1. Està guanyant el Madrid, que es posaria líder amb 2 punts més que el Girona. N'estarem pendents, a veure si canvia el marcador o no. I després hem de parlar de les lesions del Barça, de gol de Vitor Roque. Trucarem un jugador de l'Alavés, que es diu Yanis Hagi. És el fill del mític Zika Hagi, que va jugar al Barça, i que ara juga a l'Alavés, que és el rival del Barça, aquest dissabte. I al tram final del programa hem quedat amb Toni Bou, que aquest diumenge participa al Trial Indoor de Barcelona, una prova de trial que es fa aquí al Palau Sant Jordi. L'ha guanyat 16 vegades amb 18 participacions i en parlarem al tram final del Tu Diràs avui, amb l'altra gran notícia del dia del món del motor, que és que Lewis Hamilton se n'anirà a Ferrari a partir del 2025 i deixa sense cotxe Carlos Sainz.
A veure què tot fa ara, Carlos Sainz. Escolta'm, que divendres de la setmana que ve anem a Girona.
Sí, molta il·lusió.
No ho sé, i t'ho diràs, eh?
Molta il·lusió, al Centre Cultural La Mercè.
Preciós, per cert.
Sí.
Tothom que vulgui venir, ja ho sap, doncs el primer que arriba, el primer que seu.
Obrirem portes a quarts de...
Dos quarts de vuit.
Dos
quarts de vuit, mitjoret abans que comenci el 9C, i vosaltres que fareu aquest concurs amb el Xavi Puig i amb l'Edu de Batlle, per tots els oients també, que s'han d'inscriure, si volen, a través de la pàgina web i de les xarxes de RAC1.
Hi ha un formulari a entrenarrac1.cat i allà us podeu inscriure i participar en aquest concurs. Estem buscant l'oient que més en sap de ràdio del país, de tot el país. A veure si a Girona és l'oient guanyador. I deixa'm dir que tenim la bona sort que l'endemà d'aquesta Ràdio Campervall, d'aquest Dia Mundial de la Ràdio, hi ha un Madrid-Girona.
Partit
al Bernabéu, que important. Pot decidir una lliga. Per tant, ens ha caigut de nassos anar el dia 9 de febrer a Girona, també, a nivell esportiu, perquè parlarem-hi molt d'aquest Real Madrid-Girona de l'endemà al Bernabéu.
Doncs encara falten 9 dies per anar a Girona, però us ho anirem recordant perquè tingueu l'oportunitat d'acompanyar-nos en aquest programa especial del Dia Mundial de la Ràdio. El 9C i el Tu Diràs, que farem conjuntament des de Girona. Gràcies, Aleix, fins ara.
Vinga, fins ara.
I acabem amb el temps. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Què, divendres d'ambient podríem dir suau?
Sí, tot i que ja ho dèiem abans, la Candelera riu, i això vol dir que el fred és viu, teòricament, però ja ni ens podem fiar de la Candelera, em sembla, perquè demà sí que farà fred de bon matí, res espectacular, no serà una matinada especialment freda, algunes glaçades en sectors interiors, sobretot el prelitoral cap a l'interior, glaçades poc importants, però al migdia, en general, es veurem entre els 14 i els 18-19 graus, més a prop en molts casos els 18-19, que no pas dels 14 o 15, i podem tornar a arribar, com avui, als 20 a la costa i al prelitoral. L'excepció, cap a la plana de Lleida, on hi haurà boires matinals, però que en alguns casos poden fer el ronso fins al migdia, aquí mantenint l'ambient fred, com avui, entorn dels 10 graus. I, per cert, ho dèiem també abans, el poble de la Marmota Phil, d'aquell...
Sí, a veure,
de Pennsilvània, Estats Units, es pronuncia Punxsutawney. Vull dir, quan el veieu escrit demà...
Tan fàcil que sembla, ara,
dit així. No, que demà veurem a la tele, es pot seguir, em sembla, també per La Vanguardia, no? El veredicte del Motafil, doncs el poble, que té un nom escrit que és estrany, però es pronuncia així, Punxsutawney.
Ara sí que t'ha quedat bé. Gràcies, Abel, fins demà, va, que vagi bé.
Fins demà, bona nit.
Les 10 i pràcticament 9 minuts, una pausa, i de seguida arriba el Marc Simón amb el seu Efecte 2000.
RAC 1. ¿Te compraste un coche entre 2006 y 2013? Igual tú no, pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga, sí. Porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cártel de coches. Ahora con OQ pueden reclamar su dinero, más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OQ.
Comença aquest any nou al 100% d'energia a Basic Fit, a casa o al gimnàs de la cantonada. Apunta-t'hi ara, gaudeix de 6 setmanes extra i emporta't una motxilla. Torna't a sentir bé i converteix el fitness en una activitat essencial. Avui és l'últim dia. Basic Fit.
La Miranda International School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, ofereix un ferm compromís amb l'educació a partir d'un programa acadèmic multilingüe i tecnològicament avançat. Et convidem a la nostra jornada de portes obertes el proper dissabte 17 de febrer a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda, an Inspired International School. Discover, love and learn.
T'imagines estrenar una cuina de disseny a mida i amb qualitat alemanya? Sona bé, oi? I si, a més, te l'emporta sense IVA, encara sona millor. Hem renovat la nostra botiga Ego de Sabadell amb les últimes novetats i tendències. Vine a visitar-nos i podràs deixar d'imaginar i emportar-te la teva cuina sense IVA. T'esperem al centre comercial Via Sabadell. Ego, la teva cuina de disseny al millor preu.
La Calòrica torna als escenaris amb l'èxit Fairfly, una comèdia corrosiva sobre els nous emprenedors i els somnis de triomf empresarial. Una crítica al vertiginós i precari món laboral. Aquest febrer, La Calòrica a l'Espai Texas. Venda d'entrades a espaitexas.cat.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 10.
Chica, què dices? Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Cuando pone perla en el collar, bien diferente, ya no son perla uno. Cuando los cubitos de hielo, ya no son perla hielo.
Marc Simón, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Mireia Ardèvol. Bona nit. Benvinguda de nou, no, perquè avui no has entrat a la tardor.
Avui
ara
no.
Estava dubtant.
Avui com no, avui
jo,
no.
Jo et veig tota la tarda, sí. Dic ara no sé si l'he saludat, vistes. No l'he saludat.
Bona nit.
En fi, bona nit. A veure, Marc, Simón, què ens portes aquesta setmana?
Doncs avui que comença febrer, també comença el mes d'entregues de premis, i jo us confesso que sóc una mica friqui de tot això, sempre m'encanta veure rànquings.
Mira, no, sí. no resulta estrany.
A mi una mica, no fa massa per
sí?
mi.
O sigui, però saps què m'ha sorprès? Que Benidorm Fest no ho segueix. Ara que connectava amb el Jordi Ramos,
sí.
M'ha sorprès.
No ho acabo de seguir.
No. Mai t'ha agradat el...
Sí, vaig seguir l'any de la Chanel i la Rigoberta Bandini, però sí. Perquè jo era molt fan de la Rigoberta Bandini. El següent també el vaig seguir perquè ho vam fer amb un grup d'amigues, però aquest any ja se m'ha fet una mica bona.
No. Tu ets més de què?
D'Emmys,
de Grammys.
I aquí hem dit una parauleta que ens agrada perquè avui venim a parlar dels Premis Grammy.
Ah, amigo.
The Grammy goes to... Thaddeus Harrell, Beyoncé Knowles, Tarius Nash and Christopher Stewart for Single Ladies.
Que són llavors, la setmana que ve, no?
Són la setmana que ve,
correcte. I quin tall has triat, deia Beyoncé, Single Ladies.
Aquí hi ha un seguit de tot de gent guanyant premis, la veritat. La Beyoncé, òbviament, és la clara guanyadora dels Premis Grammy per excel·lència, després en parlo. I sí, com deies, Anna, serà aquest diumenge a la matinada, a les 2 de la matinada començarà aquí a hora de casa nostra, i serà, com sempre, a Los Angeles, a l'Staples Center. Llavors, us faré una mica una petita introducció de com serà aquesta edició, perquè sí? Hi haurà una desena de presentadores, com per exemple la Cristina Aguilera, o també
no?
La Meryl Streep.
Serà
heavy. Vull dir, és una edició xula. I també us parlaré una mica de la història que hi ha darrere d'aquests premis, perquè estan carregats de moltíssima polèmica.
O sigui, aquests concret, m'agrada la polèmica.
Ens encanta la polèmica. Però també m'enfada una mica, igual que la Taylor Swift. Llavors, un amic meu, que és molt cinèfil, em va dir que per ell, quan arriben els Oscars, és com si arribés Nadal. I jo, per mi, quan arriben els Grammys, també em sento
que
és com si fos
Nadal. És el teu esdeveniment Nadal, però...
Completament. I jo, de fet, de petit, ara ja no ho faig tant, perquè doncs, la vida laboral no m'ha permès, però jo, de petit, em quedava d'aquells desperts per veure-ho en directe.
Quedes amb els amics, compreu crispetes...
Tia, no, perquè no tenia amigues que volguessin. Jo no tenia amigues que volguessin fer. Clar, estava jo a casa meva allà amb la tele a dos perquè no sentissin ningú.
A dos.
Saps? A casa teva els avisaves que et quedaries aquella nit. Ah, val, perquè
I ho sabien,
que
dir,
troben com... el nen allà a la televisió a les 2 de la matinada.
A més que jo tinc 3 germans grans, quan estàvem tots a casa era tipus, avui el Marc veu els Grammys.
Deixeu-lo sol.
Deixeu-lo sol, no li parleu i intenteu posar-vos taps perquè el seguirà, ja us dic, des de que comença fins que acaba. Llavors, comencem parlant de...
Normes.
De normes. Exacte, i comencem parlant de terminis, perquè molta gent es pregunta quines cançons o quins discos poden ser elegibles per estar nominats. I això és una cosa que molta gent no sap, que una cançó que pugui estar nominada a una edició dels Premis Grammy ha d'estar entre l'1 d'octubre fins al 15 de setembre de l'any que ve. Per tant, aquest any, les cançons que poden estar proposades per guanyar un Premi Grammy poden ser des de l'octubre del 22
fins al 15 setembre del 23.
Exacte, que sempre hi ha enrere,
Exacte, sempre hi ha molta gent que quan es guanyen premis la gent diu, però si aquesta cançó va sortir fa la tira d'anys, doncs és perquè ja...
Llegeix-te aquest... les normes, maca,
Exacte,
no?
Exacte, amore, aquesta... A la vida no et pots queixar si no saps de què parles, és que... Entén-me. Llavors, tenen un ventall molt ampli de gèneres musicals, però sempre hi ha una estructura, que això és una crítica que es fa molt als Grammys, que és una estructura molt occidental.
No hi entra tot.
No hi entra
no
tot.
No tots els tipus de música poden entrar en aquests Grammys.
Sí, hi ha moltíssimes categories als Premis Grammy. De fet, quan mireu les nominacions hi ha, doncs, m'invento, millor cançó cristiana de no sé què. Vull dir, com... Hi ha
no sabia que hi havia aquesta categoria.
Categories, però sí que és veritat que les que importen més és molt difícil que hi entri un artista, per exemple, que no canti en anglès, que hi hagi diversitat també de, doncs, que no, no només siguin persones blanques, i això ja us dic, és de les crítiques més heavies que hi ha, però sí que és veritat que es van fent remodelacions de les edicions per incloure més categories, i per exemple aquest any s'han afegit 4 noves categories que són Alternative Music, Alternative Jazz, perdó, African Music i Pop Dance, que és una de les meves favorites. Per tant, són uns premis que estan força en moviment, com podeu veure, perquè es van afegint i es van traient coses. Correcte. Tot i això, com us deia, sembla que sempre hi ha com la mateixa estructura, tot i que s'afegeixin noves categories, sí. Perquè el problema que existeix és amb la gent que els vota, que és la Recording Academy. Què passa? Que la majoria de gent que hi ha en aquesta plataforma és gent molt vella, per tant costa sí. molt d'incorporar nous perfils, i té una estructura que és bastant rígida i se la critica perquè és bastant retrògrada també. Llavors, amb els Grammys ara s'han batejat d'alguna manera entre les persones que estan més en contra com els scammies, que vol dir com els estafadors, perquè les crítiques sempre van a la línia de que s'acostumen a premiar en la majoria de vegades homes, amb una trajectòria molt ferma i blancs. I de fet, va haver-hi un director de la Recording Academy d'ara farà com uns 6 anys que es deia Neil Portnow, perdó, que li van preguntar per què hi havia un biaix de gènere tan gran en els premis en una entrevista, i ell va dir que és que les dones no es posen suficientment les piles.
Ah,
dius, a veure, Angelet, estem al 2018. Vull dir, això, si m'ho dius al 1842, et dic, ets gilipolles, però encara ho entenc per l'època. Ara no toca. I, de fet, la presidenta que va substituir aquest Neil és una dona que es diu Deborah Dugan, i en tan sols uns mesos en la posició va detectar que hi havia moltíssims problemes i va ser molt vocal en això, va doncs detectar irregularitats en els processos de nominació, pagaments que eren sorprenentment generals a diversos advocats, conflictes d'interès en la Junta, votacions programades, inclús aquest senyor, el masclista aquest del que parlàvem, estava acusat de violació, i abans que se'l destituís, la Junta havia aprovat un bonus molt generós en el seu sou. Per tant,
i va començar a canviar les coses, aquesta noia.
Ho va intentar, perquè 10 dies abans que es fessin els Grammys del 2018, la van destituir.
Ah.
I la raó és que ella hauria suposadament intimidat a una administrativa. Que això, la Débora aquesta, quan ha fet entrevistes, ha dit que no era cert, que això s'ho havien inventat, perquè més ella volia proposar com una mena d'informe explicant quines són les coses més greus que hi ha ara mateix en els Grammys i en l'estructura, però ja podeu imaginar...
No va acabar
que...
de
això no va agradar, això.
Exacte, exacte. I és això, que molta gent es queixa d'aquesta... que és una estructura molt rígida, no? I, per exemple, des del 2010 hi ha hagut doncs, un auge molt heavy doncs, del hip-hop, de produccions d'artistes que poden ser no blancs. També ha sigut anys de reggaeton, per exemple, també, que ha triomfat molt. I a la categoria d'àlbum de l'any, que és la més important, només hi ha hagut dos guanyadors que no hagin sigut blancs, que són el Bruno Mars i el Joan Batiste, per tant és una... que ens costa una mica, no? I per primera vegada l'any passat es va nominar un disc que no fos de parla anglesa, que va ser Un verano sin ti, de Bad Bunny. Pero tú me tienes enredado, me envolví, iba por mi camino y me perdí, mi mirada cambió cuando tus ojos vi, me vaya lo oscuro ni me despedí, yo no te busqué. Per primera vegada va ser l'any passat. Per primera
vegada. Fins l'any passat no hi havia hagut cap premi a un disc de parla anglesa. Sembla fortíssim.
Sí, és una nominació, vull dir
que no
va guanyar.
L'any passat, 2023, eh?
2023,
clar, és nominat. No va guanyar.
No. I jo, ja us dic, o sigui, el problema és que també existeixen els Latin Grammys.
Ara que la va preguntar això, dic, els Latin Grammys, aquí sí que hi entren,
clar,
no?
O sigui, van crear com aquests premis perquè es pogués reconèixer la música en espanyol, però, bueno, espanyol, en espanyol, però al final... El problema recau en que, en teoria, els premis Grammy oficials, que són els d'aquest diumenge, haurien de recollir tota la
clar,
música del món.
Haurien de ser globals.
Per què s'ha de fer aquesta distinció?
Doncs perquè, clar, tenim... O sigui, jo crec que ho van fer perquè ja sabien que l'estructura no canviaria. Per tant, és o bé ens aguantem i tirem tots els anys possibles fent la música en anglès i intentant que es coli un Bad Bunny, perquè al final és Bad Bunny, enteneu-me, que no estem parlant d'un artista així superindependent que tal, vull dir, és l'artista dels artistes
dels més
famosos de la
història,
món. Correcte.
I que ara, perdona, amb el reggaeton també, les cançons que sonen en castellà estan arribant a tot el món.
Clar, s'estan democratitzant molt, vull dir...
Clar, però per exemple, si tenim l'exemple del castellà, que sí que arriba a tot el món, però ja no m'imagino una cançó, no sé, en francès,
sí.
o en suec,
o una cançó africana,
o en xinès, o en coreà, per exemple.
Exacte,
no?
Correcte, sí. Per exemple, el K-pop, sí. també, que està super de moda,
això.
També han rebut moltes crítiques als Grammys perquè no els contemplen i sempre clar. Estan com a una categoria, doncs que hi ha la categoria de K-pop, i llavors allà sí que...
Clar, s'hauria de mirar quina és la definició, potser, d'aquests premis, no?
Clar,
si a les bases diu, no, nosaltres valorarem la música només que s'escolta o que ens arriba als Estats Units?
No, és que les bases no diuen això. però bueno, ja sabem que és una estructura molt rígida. I el que passa és que també hi ha hagut molts famosos que s'han queixat, tipus el Drake, per exemple, el Kanye West, que ja sabem que ho diem, però igualment també s'ha queixat, The Weeknd, o el Frank Ocean s'han queixat d'això, i de fet el Frank Ocean l'any 2016 va publicar el seu disc Blonde, que va estar molt aclamat tant per crítica com pel públic, però ell va decidir que no el volia proposar als Grammys perquè estava molt en contra de l'estructura dels Grammys en si, i perquè ell creia que la seva gent no està prou representada, sent la seva gent les persones negres.
O sigui, sí, això va així, la gent ha de proposar els seus discos, no és que ells ho trien de dir...
Exacte, o sigui, cada artista...
Com molts premis, no, també, ara penso en altres tipus de premis que també has de ser tu, no, que t'hi postulis... No sé, literaris o de periodisme o de programes.
Total. A veure, m'estructura una miqueta de què ens hem de centrar o què hem d'estar atents si volem seguir aquests Grammys.
Correcte. Jo avui us vinc a parlar de les quatre categories, que són les quatre categories per excel·lència dels premis, que són la de millor artista nou o nova, la de la cançó de l'any, la de gravació de l'any i la d'àlbum de l'any, que, com us he dit, és la més important de totes, amb molta diferència.
L'àlbum de l'any és la més important.
És la top one, 100%.
I la gravació?
O sigui, aquí hi ha molta gent es confon entre la
gravació
categoria
i cançó,
de
no?
gravació i cançó. Llavors, la cançó parla sobre l'estructura de la lletra, de la melodia, de l'harmonia, i en canvi la gravació correcta fa més referència a la producció, i jo això és una cosa que no està explícita en les bases, però sí que és veritat que normalment la categoria de millor gravació la guanya la cançó que s'ha fet més popular, que ha sigut més viral, que ha tingut més vendes, perquè al final, i això em sembla bastant just, que també s'ha de reconèixer, doncs, que els artistes ho petin a nivells globals d'allò que se senti ràdios i que tingui...
Sí, la gravació potser es fixa més amb els números,
correcte,
no? I la cançó més amb la cançó en si, no? Amb si és bona o no bona, amb la qualitat, exacte.
I llavors us volia parlar primer dels Grammys de l'any passat per saber d'on venim, quins són els actuals guanyadors d'aquests premis. Comencem per la millor artista nova, que és una cantant que es diu Samara Joy. Guess who I saw today, my dear. I went in town. No us preocupeu,
anava a dir,
jo tampoc
una mica de vergonya, perquè no sé qui és, ni he sentit mai aquesta cançó.
Jo tampoc.
Crec que si féssim un sondeig a Barcelona, sabrien qui és dues persones de...
Hi hauria més gent com nosaltres,
correcte,
no?
Correcte, i de fet es diu, i això és curiós, que aquesta categoria de millor artista nou o nova és la categoria maleïda, perquè ja durant molts anys l'artista que ha guanyat aquest premi després...
Ha desaparegut.
Ha passat a ser completament...
One Hit Wonder és.
One Hit Wonder, totalment. I de fet l'any passat aquesta Samara Joy estava nominada juntament amb altres artistes, com per exemple l'Anita, Omar Apollo, Maneskin, i semblava, de fet, us diré que aquesta maledicció s'havia trencat, perquè en els tres últims anys havien guanyat gent com la Billie Eilish, l'Olivia Rodrigo, la Dua Lipa, però...
Ah. Sí.
Clar, però és veritat
que ha passat.
Que ara doncs ha vingut aquesta noieta.
Ara ha passat això.
Que, enteneu-me, que segur que ho fa la música superbé,
no,
però...
No, molt bonica aquesta cançó, però
sí,
bueno...
Però no deixa de justejar una mica, la veritat. O sigui, i és això, que molta gent, de fet, diuen que no volen guanyar aquest premi perquè no volen estar maleïts, i han hagut molts anys de que, jo que sé, ha estat nominada en aquesta categoria l'Adele, la Lady Gaga, i no l'han guanyat. Llavors, a gravació de l'any va guanyar la Lizzo amb About Damn Time.
M'encanta. It's about damn time. In a minute, I'm a need a sentimental
man or woman to pump me up. És una cançó que jo crec que està força merescuda que guanyés el premi. De fet, va estar molt viral a TikTok i va sonar tot l'estiu, per tant, aquesta és justa guanyadora. La cançó de l'any va ser la sorpresa de l'edició de l'any passat, perquè va guanyar Just Like That de la Bonnie Raitt. Just like that your life can change.
Estic una mica igual que amb l'altre,
no sort,
correcte,
aquesta,
tampoc.
Ningú sabia qui era, i de fet ella mateixa es va sorprendre molt quan va guanyar, perquè era una dona més gran que la majoria de les altres persones nominades, i es va sorprendre molt. I a la categoria d'àlbum de l'any,
alguna que coneguem,
molt enfadat perquè va guanyar Harry Styles amb Harry's House.
Enfadar.
Harry Styles avui fa 30 anys, moltes felicitats des d'aquí.
Sí, segur que ens heu escoltat, Harry,
és
per molts anys.
Per molts anys, a més fa 30.
Per què estàs molt enfadat?
Perquè, o sigui, jo no dic que el Harry Styles no ho mereixi, és un artista que està superconsiderat, la cançó és xulíssima, sí, però...
Ah, perquè a tu t'agradava qui no el va guanyar.
Correcte, que és Beyoncé amb Renaissance. Sí, no és el que jo vulgui, la veritat. I aquí sé que semblo que estic biased, però no és veritat, perquè la Beyoncé va batre el rècord l'any passat en convertir-se en l'artista més guardonada de la història dels Grammys. Ara ja en té 32.
Home, doncs ja en té prou.
Això és molt... Clar, però el que passa és que la Beyoncé...
On esteu posant?
La Beyoncé mai ha guanyat aquest premi d'àlbum de l'any.
Crec que aquest no és un problema, Mireia.
No, jo us dic en sèrio, que això és molt fort. Mai ha guanyat el premi d'àlbum de l'any, la Beyoncé, que això és una cosa molt forta, perquè és un artista, jo us dic, la més guardonada de la història dels premis.
Però aquest se li resisteix.
Aquest se li resisteix. I tothom deia que, justament, doncs, l'any passat, que era l'any que tothom sabia que es convertiria en l'artista més guardonada, sí, doncs per què no donar-li el premi d'àlbum de l'any, i a més amb Renaissance, que va ser el segon disc més ben valorat de tot l'any passat, només per darrere de Motomami de la Rosalía.
Home, fort, això. Estem parlant de la reina.
Sí, llavors jo estic molt enfadat, la veritat, però bueno. Ara passem al que hi haurà aquest any. Llavors, us diré qui crec que guanyarà primer, sí, i després...
Una mica de bola de vidre.
Que guanya, vale. Exacte. Va. Comencem amb la categoria de millor artista nou o nova, que hi ha les següents nominacions. La Gracie Abrams, que és una de les filles adoptives de la Taylor Swift.
Ah, i no
en surt. El disc jockey i productor Fred Again, la Jelly Roll, la Coco Jones, la Victoria Monet, The War and the Treaty, i la que crec, i també vull que guanyi, que és la rapera Ice Spice. She a baddie, she show her panties. Per mi, l'Ice Spice s'ha convertit en la rapera de referència als Estats Units. Ojo, perquè trobo que...
Mireia, tu tenies referència d'aquesta?
Aquesta no la tenia, jo t'havia escapat.
Aquesta és boníssima i, de fet, està fent molta ombra a les raperes i establertes dels Estats Units, com la Nicki Minaj, la Cardi.
I creus que pot guanyar aquesta, amb aquest estil de música?
Crec, i espero que guanyi, però també us dic que... Com
aquí
que és
coincideix la teva voluntat amb el que
correcte,
realment hi ha possibilitats.
Però no oblidem que és la categoria maleïda, per tant, hi ha la possibilitat de que algú altre s'endugui aquest premi, algú que sigui una mica més desconegut. Va. De fet, li desitjo a l'Ice Spice perquè li auguro una carrera molt xula.
Què més?
Continuem, perdó, amb la categoria de gravació de l'any, que hi ha nominades les següents: Worship del John Batiste, Not Strong Enough de Boy Genius, Flowers de la Miley Cyrus, What Was I Made For de la Billie Eilish, On My Mama de la Victoria Monet, Vampire de l'Olivia Rodrigo, Anti-Hero de la Taylor Swift i Kill Bill de la Cesa. Oh, i jo sí, aquí crec que guanyarà Flowers.
A veure, si no la podem cantar nosaltres.
A veure si la gent la cantava al cotxe. Vinga.
Creus o vols?
Aquesta és la que crec que guanyarà. Perquè crec que, bueno, ja ho sabeu, no? Aquesta tornada la coneix tothom, sí, i sa mare. Ha sonat a totes les ràdios, ha estat a TikTok, s'ha tot arreu, per tant, té sentit. I a més, la Miley Cyrus tampoc no ha guanyat mai cap Grammy.
A mi m'agrada molt la de Sisa, la de Kill Bill.
Sí, a mi també m'agrada força.
Però tu qui t'agradaria que guanyés?
A mi m'agradaria que guanyés, i em coneixeu, la Taylor Swift.
Novetat.
Jo crec que la Taylor Swift crec que pot guanyar i vull que guanyi, i a més no seria estrany que guanyés, perquè ja us dic, parlem de qui ha estat més popular. Doncs Taylor Swift ha estat, sens dubte, l'artista de l'any completament. De fet, algun premi s'endurà seguríssim, i tant de bo que fos aquest, perquè trobo que és el que més encaixa i el que mereix més, perquè al final jo també soc molt honest, el disc que ha tret la Taylor Swift no és dels meus favorits, i trobo que si es mereix alguna categoria és aquesta, perquè justament és l'artista popular.
Però com a cançó, bueno, jo voto Miley Cyrus, és igual.
Vinga,
com a
la setmana que ve veiem.
Aleshores,
passem a la categoria de cançó de l'any, on hi trobem les següents: A&W de la Lana del Rey, Anti-Hero també de la Taylor Swift, sí, que és la que estem escoltant, sí, Butterfly del John Batiste, Dance the Night Away de la Dua Lipa, Flowers de la Miley Cyrus, Kill Bill de la Sisa també, Vampire de l'Olivia Rodrigo i What Was I Made For de la Billie Eilish.
També.
I aquí torno a coincidir amb qui vull i amb qui crec que guanyarà, que és la Billie Eilish. Oh.
M'encanta ella, m'encanta aquesta cançó, m'encanta la peli per la que va fer la cançó, m'encanta tot.
És la cançó per excel·lència de Barbie, ho sabem, sí, i ja ha guanyat el Globus d'Or i està nominada a l'Oscar, i em sembla una balada tan trencadora i tan esmicoladora, o sigui, jo quan l'escolto...
Ai, doncs a mi, ves...
No?
Sí, m'agrada, però no com per guanyar el Grammy.
Sí, jo trobo que justament aquesta, que estem parlant de la composició de la cançó, de l'harmonia, de la lletra...
Perfecte.
Trobo que és perfecta, i justament també, doncs, com que ha sigut l'any de Barbie, crec que hi ha molts factors que fan que es posi de favor de la Billie Eilish en aquesta categoria.
Va, avancem, que ens queden 2 minuts.
Vale. Aleshores, passem a la més important, que és la d'àlbum de l'any, que tenim les següents nominades: World Music Radio del John Batiste, que per cert té una cançó amb la Rita Payés, per tant seria curiós que guanyés, perquè així també
mira,
la Rita s'endú alguna cosa. The Record de Boy Genius, que ara en parlem, Endless Summer Vacation de la Miley Cyrus, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard de la Lana del Rey, The Age of Pleasure de la Janelle Monáe, Guts de l'Olivia Rodrigo, Midnights de la Taylor Swift i SOS de la Cesa. I aquí, personalment, jo crec que guanyarà la Cesa. Tot i això, us dic que ha triomfat molt, però jo voldria que guanyés, o bé, d'una banda, Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard de la Lana del Rey, o The Record de Boy Genius.
Molt l'altre.
Ai, és que m'agraden tant, m'agraden tant.
No, però són molt dubtes, eh? Aquestes,
és que jo crec que aquest any ha de ser l'any de la música trista.
Per què?
Perquè la Lana del Rey mai ha guanyat
Lana
un premi Grammy.
Em sembla, Eilish,
no, em sembla ofensiu que la Lana del Rey mai hagi guanyat un Grammy.
Hi ha antecedents de premis amb música trista,
sí,
els Grammy?
Sí, l'Adele, per exemple, és clara exponent d'això, però també us diré que crec que la tristor que porten tant la Lana del Rey com Boy Genius, que Boy Genius és un grup de tres noies que són la Lucy Dacus, la Julian Baker i la Phoebe Bridgers, que són tres ties, us ho juro, xulíssimes, que ens encanten. Crec que totes dues són mereixedores perquè porten sobre la taula una música trista diferent de la que hem vist fins ara i que jo crec que establirà una mica el full de ruta pel que ve al 2024.
I cada vegada es porta més la música trista.
Sí,
ja sabem quines són les previsions del Marc Simón. Si voleu saber qui guanya realment, doncs matinada de diumenge a dilluns.
Correcte,
aquí,
a les dues de la matinada.
Marc, moltíssimes gràcies. A veure el repàs que en farem la setmana que ve, si l'hem encertat o no. Mireia, gràcies. Bona nit.
Una abraçada.
I abans de donar pas al teu diràs, Pep Tormos, de què parlarà demà
el
Basté?
Doncs entrevistarà el president del Barça, Joan Laporta, i més tard parlarà amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascor, després d'entrar en fase d'emergència per sequera a 200 municipis catalans.
Doncs això serà demà. Ara us deixem amb el tu diràs. Que vagi bé. Bona nit.